Radio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Radio Estel.
Canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Omple't els matins de cultura, actualitat i bon humor amb el magazín del matí a Ràdio Estel. Escolta'ns de dilluns a divendres de 11:45 a 2 i segueix l'actualitat més enllà de les notícies. El magazín del matí a Ràdio Estel. Cap matí dona tant de sí.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Dissabte, dia de passejada, de calma, de la missa, de la Mercè, de l'escola de pares amb Olga Vallejo, de Trotamundos amb el gran Miquel Mercadal, dia de migdiada i de sopar, doncs alguna cosa del globo, una cosa diferent, una cosa fàcil. Però abans de sopar, una mica de Macedònia. Paula Moreno, en una de les seves habituals, com dir-lo, correccions amables que em fa, diu que no és escola de pares, és escola de família i té tota la raó. Es mereix el programa dir bé el seu nom perquè és un programa fantàstic amb Olga Vallejo sempre al capdavant. Escola de família, escola de família. Bé, dit això, errare humanum est, rectificar és de savis. Bona vesprada d'aquest dissabte 18 de febrer del 2023. Sigueu benvinguts a la ràdio nocturna de la casa en versió cap de setmana. Els dissabtes encara us donem una mica la llauna, mai millor dit, perquè estem enllaunats. Començarem aquest programa amb contingut exclusiu, nova entrega del Tespero Llun d'aquí amb la Mònica Padrol, experta en viatges, ama i senyora d'RT Cultural, l'agència de viatges de tota la qualitat del món, que ens parlarà de tot el que té previst per les properes setmanes i mesos. Sortides sempre interessants, per si us animeu a participar, que us ho recomano moltíssim. Seguirem un cop més amb els amics de Catalunya Cristiana. Ens visitarà la Carme Munté, la seva sotsdirectora, per presentar-nos els seus continguts més destacats del setmanari germà d'aquesta casa. I rematarem el programa recuperant l'entrevista que vam tenir dijous, la visita d'una persona que ens va seduir prou, Joan Tudela, periodista i escriptor, que ens va presentar el seu llibre amb 1000 aforismes, ni un més ni un menys. Divertit i brillant. Des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna Tutti Frutti, la raga disfressada de Trias, el Trias avorrit, el Pol fent crossfit i la banda de Camins us fem ràdio. Que comiencen los juegos.
amb Rafa Sanahuja, Camins.
De setmana, dissabte, camins enllaunat, però amb tota la nostra essència, la nostra força, ara us ho deia a l'inici, hem escoltat la missa des de la Basílica i ara ens visita una persona ai, que se'm va la veu i tot de l'emoció, una persona que és part essencial de la Basílica i que ens regala cada 15 dies aquesta secció. T'espero lluny d'aquí, Mònica Padrol.
Bona tarda.
Bona vesprada, que és la situació oficial
del
programa.
El que vostè vulgui.
Ja
després de les coses maques i boniques que em diu, jo li dic bona tarda, bona vesprada,
ara
bona nit, el que vostè vulgui.
Ara parles de vostè, de sobte.
Bueno, és que ja fa uns dies que no es veiem i, esclar,
anys, ara
és impressiona.
La Paula Moreno, que la tenim a les vies de so, ha dit a la gente mayor un respeto. Imagina't. Surto i li faig un calbot?
No, pobreta, home, que és una de les persones joves que hi ha aquesta casa, sí. M'empenta i després quan es farà famosa, l'anirem a saludar.
I
es dirà, os conozco de algo.
I quan es posa al servei tècnic, és seriosa.
Clar que sí.
Jo ens ho deia el Salvador. Bueno,
com totes les dones que treballem bé, que això no vol dir que no puguin tindre sentit de l'humor. Evidentment que sí.
Mònica Padrol és la... Quin càrrec diries que és directora, no? Directora de Rete Cultural.
Directora para todo. De
directora para todo,
sí.
Ideòloga, experta en viatges, la seva agència de viatges, garantia, segell de qualitat, ho sabeu de sobres, ens presenta cada 15 dies els viatges que tenim programats, però, sobretot, recordem a la nostra audiència, els oients,
sí.
On poden trobar les vostres informacions concretament. La pàgina web de RT Cultural, la vostra agència de viatges,
sí.
És molt fàcil.
És molt fàcil, facilíssima.
Com és?
Pues mira, www.rtcultural.com.
I allà teniu totes les dades, les dates, tot el que teniu programat, que és molt interessant.
Sí, no tots els viatges programats, perquè alguns viatges els programem per grups amb exclusiu,
vale.
Que volen que el viatge sigui tancat, però la majoria no. Llavors, si entreu a la nostra pàgina web, www.rtcultural.com, pues, properes sortides, pròximes salides, castellà, català, dona el mateix, tenen tots els viatges que poden tindre accés
avui
i que
dia,
tenim plaça.
Avui en dia en internet ho podeu trobar, però també teniu un telèfon d'atenció personalitzada.
Sí, clar,
eh?
Que sí, el 93 122 67 00, que aquí ens trobareu tots els matins de dilluns a divendres.
Mònica Padrol i el seu equip us informaran de tot el que calgui, però ara d'entrada fem un tas del que teniu programat.
Fem un tas.
Vinga, explica'ns.
Pues mira, com novetats tenim ja penjat a la web dos opcions magnífiques
a veure.
De viatge al nostre destí estrella, que és Israel.
Home.
Però dos opcions diferents. Mira, al juny, del 19 al 28 de juny,
uh-huh.
Terra Santa d'Israel, 10 dies per a aquestes persones que han fet el pelegrinatge de 8 dies o no l'han fet i que volen que el seu primer viatge sigui molt complet, pues tenen l'opció de gaudir...
De dos dies més.
Dos dies més, i això es tradueix pues, en visites, a part, naturalment, de les visites als Jocs Sants i de pelegrinatge, uh-huh. De dos dies més de completes visites, arqueologia, natura, i organitzat per un grup d'amics de la parròquia de Masnou, que ja tenen molta experiència amb el viatge a Terra Santa.
Fantàstic.
Acompanyats també per un prevera, o sigui que un viatge pelegrinatge, però veureu a la web que aquest es titula un pelegrinatge bíblic, perquè fem molta... posem molt el detall amb el tema també cultural. I un pelegrinatge també molt interessant...
Jo no dic res, jo deixo
parlar. És ell és mora de la risa, però bueno...
No, perquè ho expliques molt bé.
Bueno, és que jo ho sento i com m'ho crec,
sí.
Pues per això ho explico bé, perquè m'ho crec.
Deixa'm que digui un detall.
Sí.
Els vostres viatges sempre tenen en primer lloc un apartat especial per la gent que vulgui viure d'una manera espiritual. Això és
sí,
molt interessant.
Sempre, sobretot quan és pelegrinatge.
Cultura, gastronomia i esperit, que podríem dir que va tot de la mà, en aquest
tot
cas.
De la mà.
I sobretot amb experts, eh?
Sí.
Amb gent que sap molt bé quina
molt
terra
bé,
està pisant.
Molt bé, perquè si no ja no és un viatge de Rete Cultural.
Exacte.
I un exemple d'aquest tipus de viatge, per el que tingui dies de vacances al mes de juliol, del 4 al 14 de juliol, organitzat per el bisbat de Solsona, en concret per mossèn Carles Pubill, un expert en Terra Santa. 11 dies. I què fem? Combinem la Terra Santa d'Israel amb Jordània. Perquè el bisbat de Solsona organitza ja diferents viatges, pelegrinatges, millor dit, a la Terra Santa d'Israel. I ara volen donar un pas més enllà i entrarem a la terra també de Jordània. Naturalment Petra, però no solament Petra, sinó llocs sants com és el Monte Nebo, Madaba... O sigui que serà un viatge, una experiència completa d'11 dies.
És a dir, que m'has dit el juliol?
El juliol, del 4 al 14, tenim combinat Israel amb Jordània.
O sigui, si hi ha Terra Santa, és espectacular...
Imagina't combinat amb Petra.
I aneu increixent. Teniu el de 8 dies, el de 10 dies, i aquest és...
aquest és ja d'11 dies.
D'11 dies, a més, amb l'afegit de Jordània.
De Jordània. I tot això ho teniu a la web. I per al que no li vingui de gust un viatge de pelegrinatge...
Que seria estrany.
Un viatge cultural... Home, hi ha de tot, també, hi ha de tot. Llavors tenim un viatge cultural del 23 al 29 de març, 7 dies...
Això ho tenim ahir,
Aquí, centrat a la illa de Rodes.
Rodes,
una illa... Una illa meravellosa, una illa grega, meravellosa, no molt gran, té 55 quilòmetres de llargada.
Això es fa
ràpid. I passem
ràpid.
7 dies que són... És veritat que arribem tard i marxem aviat per el tema dels vols, perquè sempre havia Atenes, però passem 5 dies complets de visita a la illa de Rodes.
Molt bé.
Perquè saps que moltes persones ens diuen «Ai, he estat a Rodes, en un creuer, em va agradar la capital de Rodes, vaig fer un passeig de mitja hora, ja vas tindre que tornar al vaixell», les típiques visites de creuer.
Sí, de creuer.
A mi m'encanten les creuers, no és una crítica, però és la realitat.
És
ja
ràpid.
Tens molt poc temps per visitar.
No tens temps per aprofundir una mica.
Clar, doncs pues aquí, com ho veureu a la pàgina web, és un viatge intens des del punt de vista cultural, però a la vegada un viatge que també serveix per tindre una mica de descans i de relax, ja que les distàncies es permeten pues, arribar a llocs meravellosos, però després tindre pocs quilòmetres per tornar a l'hotel, al mateix hotel durant tota l'estada.
Sona molt bé. I ara estava pensant, no sé per què m'ha vingut al cap, que les emocions sempre són molt esgotadores.
I tant que
sí. I un viatge amb RT cultural és emoció.
I tant
que sí. Per tant, està molt
bé... No ho saps tu bé, les emocions que hem tingut aquests darrers dies.
Per tant, està molt bé tenir la emoció i el temps de recuperar-te i de gaudir i de pair la emoció.
Exactament.
Escolta, volia demanar-te, després fem, si vols, una repassada a aquest viatge que ens has dit, però lo del Rocío, com ho tenim, això?
Lo del Rocío, del 14 al 20 de mayo, tenim ja la sortida garantida, amb el preu de grup mínim 20 persones.
Aquí va Fermín,
Aquí va el padre Fermín,
tenim
com director espiritual d'aquest pelegrinatge al Rocío. Us acompanyo jo com guia. Tenim un grupet ja format de gent amb moltes ganes.
Me l'imagino a Fermín amb un barret d'allò cordobès. No sé per què.
Bueno, ell tota la seva família és de Córdoba, o sigui que sentirà molt bé. Però el Rocío està en Huelva, Després no s'enfaden el Rocío.
No.
I sobretot l'Hermandad del Rocío de Barcelona, que són molt amics de la Basílica Mare de Déu de la Mercè.
Molt.
Lucía, un gran saludo. I això no... Ah, per això, per cert, vull aprofitar per invitar tothom... Bueno, evitar no, perquè és un concert benèfic i, lògicament, tenen que pagar l'entrada, que són 10 euros.
Val.
24 de març, a la Basílica de la Mercè, a les 20:30, tindran un concert benèfic de Castanyuelas, Mar Bezana, que és un artista de les castanyuelas.
No és la primera vegada, no?
No és la primera vegada i vindrà amb més artistes invitats i el concert és benèfic a benefici de l'Institut Català de la Retina, que ells fan, tenen una ONG que viatgen per tota Àfrica i per tota Amèrica, realment operant a nens del Tercer Món, que es quedarien secs si no fos per aquesta ONG de l'Institut Català de la Retina, pues, que fan aquesta bona obra, i com per tots es necessiten diners, o sigui que el 24 de març esteu invitats a pagar 10 euros i gaudir d'un gran concert i fer una molt bona obra.
És que ja ho has dit tot, Mònica. 24 de març, a més, convidats a la Basílica de la Mercè.
Deixa que confirmi jo la data,
sí,
que
no
estic aquí jo intentant fer una cosa bona i que no sigui...
Mal dit.
Ves, ja m'he equivocat. 25 de març, dissabte 25 de març, concert a les 20:30. Teniu més informació de l'horari exacte i de tot a la web de la Basílica.
Val.
I el Rocío va en marxa, però necessitem més gent, volem arribar a 30, o sigui que ja sabeu. Últims dies per fer inscripcions al Rocío.
Perfecte. I ja per acabar, si em permets. Clar, jo tenia entès que teníem un viatge a la Mesopotàmia turca.
Pues sí.
I hem tingut clarament aquest episodi...
Bueno, terrible.
Dels terratrèmols.
Hem aplaçat el viatge perquè és cert que no tota la ruta estava dintre de les terres que han patit aquest terrible terratrèmol, sí. Però el principi, Gaziantep, el principi de la ruta, sí. Llavors, el que hem fet és aplaçar el viatge al mes de juny i ara estem treballant amb la nostra oficina de Turquia per canviar la ruta, per millorar-la, per poder ser ja un viatge allà de juny, podrem pujar al Mont Elem Rut. I, bueno, la situació allà, naturalment, està complicada. Mm. Els hotels que utilitzàvem estan tots bé. Malauradament, pues, tot el desastre del terratrèmol ha sigut pues, els edificis pues, de la gent més humil, més senzilla,
clar.
I està la zona
sempre
realment
així,
complicada, però humils, per això també és molt bo pues, continuar visitant aquesta zona. No, evidentment, la zona on ha estat el terratrèmol, però sí la zona d'alrededor, perquè tot és una economia circular i que ajudi a aquesta part d'aquesta Turquia tan profunda, tan interessant,
i a més que quan
poder tirar cap endavant.
A més, quan reprengueu aquests destins, evidentment, amb totes les mesures de seguretat...
Evidentment, per això ho hem posat per al mes de juny. Abans faré un viatge d'inspecció i serà un itinerari encara millor i, naturalment, ja ho estem fent, però part d'aquest viatge, naturalment, pues, estarem ajudant, no?, a la gent d'allà que necessita molta ajuda, tant d'allà com de la gent de Síria.
Doncs quan arribi el moment ho explicarem aquí.
Clar que sí, en tot detall.
T'espero lluny d'aquí. www.rtcultural.com www.rtcultural.com on teniu els viatges i la seva informació i podeu trucar també al telèfon 93-122-6700 93-122-6700 on la Mònica Padrol i el seu equip us informaran de tot el que necessiteu amb l'amabilitat marca de la casa. Mònica Padrol, directora d'Expansió, ara ho estic veient aquí a la teva tarja, és directora d'Expansió.
Bueno, jo no li he donat mai massa importància a això dels títols,
és
això
igual.
De CEO i president
mi,
i totes aquestes
a mi m'agrada.
Coses.
CEO d'Expansió, Mònica Padrol.
No, CEO no, no diguis mentides que no posa lo de CEO.
Des d'aquest moment...
Lo de CEO sempre he trobat una mica ridícul.
Jo et batejo com a CEO d'Expansió. Mònica Padrol, moltes gràcies per visitar-nos.
Gràcies a tots i bona nit, bona vesprada.
Bona vesprada, bona vesprada. Vinga, nosaltres que respirem uns segons i parlem dels continguts de Catalunya Cristiana.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Això és Camins, cap de setmana. La Macedònia enllaunada, molt contents de rebre ara mateix aquí al Camins, a l'estudi 3 de Ràdio Estel en representació del Setmanari Catalunya Cristiana. Qui millor que la sotsdirectora Carme Munté?
Home, que està benvinguda.
Ara
t'anava a preguntar quina mena de Macedònia sóc jo, quina fruita de la Macedònia sóc.
Tu, jo què sé, a veure, deixa'm pensar.
Oi, vigila què dius, vigila què dius.
Tu, un meló.
Un meló, perfecte.
Un tros de meló ben fresc. Allò que
ben
entra,
fresc i saborós.
Això sempre entra fantàstic. Però dels bons, dels
els
dolços.
Bons,
dels
sí,
dolços.
Sí, no direm marques.
No d'aquelles que semblen un pepino, no? De vegades tenim macedònies al Camins que són pepines. Però tu no, tu ets un meló.
Molt bé.
Escolta, repassarem durant els propers minuts, com cada dissabte, els continguts més destacats del vostre setmanari, Catalunya Cristiana. Per on comencem, Carme?
Mira, comencem per un tema. De fet, falta poc pel dia 8 de març, que és el dia de la dona treballadora.
Sí.
I hi ha un tema que tractem aquesta setmana, que és la violència contra la dona.
Interessantíssim.
Molt important de que es tracti des d'una publicació com la nostra, aquest toc d'alerta, aquesta reflexió compartida sobre aquesta xacra social que tenim en contra, pel que fa a l'assassinat de tantes dones. I hem buscat doncs, una persona experta en aquesta qüestió, i ella és Julia Almansa.
Sí.
Ella és coordinadora d'una comissió diocesana per una vida lliure de violència contra les dones de l'Arquebisbat de Madrid.
De Madrid.
Cosa que ja té prou importància d'explicar que l'Arquebisbat de Madrid té aquesta comissió diocesana, com dèiem, per una vida lliure de violència contra les dones.
Sí, 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 sí.
Llavors, en primer lloc, amb aquesta llarga entrevista que vam tenir amb la Julia Almansa, li hem preguntat doncs, de què parlem una mica quan parlem de violència contra les dones exercida en el nucli familiar.
Doncs la podem escoltar, Julia Almansa.
El caso de la violència contra les mujeres ejercida per su pareja o por su expareja tiene características concretas, porque quien ejerce la violencia es aquella persona en la que tú has puesto la confianza, en la que habías pensado que ibas a tener un proyecto de vida o un proyecto emocional, y que de repente se convierte en tu maltratador, se convierte en quien te hace la vida imposible, te maltrata física, psicológica, económicamente, sexualmente.
Ojo, que es interesantísimo el que explica, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es a dir, de vegades associem la violència masclista amb actes molt concrets, molt violents, no?, que tenim al cap, però hi ha molts tipus de violència.
Bueno, clar, i en aquest cas el que estem parlant és la violència exercida dins del nucli familiar.
Dins del nucli familiar.
És a dir, quan parlem de família, per això la següent pregunta que d'alguna manera li vaig voler formular, tot i que és una mica òbvia,
sí,
però m'interessava preguntar-li, escolta, si hi ha violència, podem parlar de família com a comunitat de vida i d'amor?
El amor no tiene espacio a la violencia y se destroza esa unidad familiar. No hay esa lectura de familia que podríamos tener como un espacio seguro, un espacio de crecimiento, un espacio de aprendizaje, de compartir, porque la violencia lo rompe todo. Es decir, no se puede decir que un maltratado sea un buen padre en ningún caso, jamás.
És que
qüestions que semblen òbvies, oi que sí, perquè també val la pena que les anem recordant mútuament i que anem reflexionant.
Jo crec que sí, i que està molt bé escoltar-lo i que, evidentment, un seminari com el vostre, que una arxidiòcesi com la de Madrid tingui aquesta comissió diocesana per una vida lliure de violència contra les dones, és que al final és que estem ahí, o sigui, no sé per què de vegades es confon, no?, que l'Església a lo millor allò de l'amor a l'enemic, no, l'amor a l'enemic, però evidentment no pots passar per certes coses.
De fet, deixem dir la dada, sí, Rafa, dic que el 2022 un total de 49 dones van ser assassinades a l'Estat espanyol per les seves parelles o exparelles, 12 d'elles a Catalunya. I en el que portem d'any ja han estat assassinades 8 dones.
Clar, Carme, a veure què penses tu, veig que tenim més talls de la Júlia Almansa, però jo és que estava pensant, evidentment, els assassinats, és que això és un... Això és intolerable en qualsevol cas i en aquests casos encara pitjor, no? La debilitat de la dona davant de la brutalitat de l'home. Però és que hi ha molts tipus de violència. Jo estava ara mateix posant-me en la situació d'un nucli familiar que comença normal, però va esdevenint un infern. És que això és molt complicat, eh?
Bueno, i de fet, a veure, la violència psicològica és la més difícil, també,
difícil de
demostrar. Perquè, de fet, la física, malauradament, doncs sí, però la psicològica o altres tipus, doncs és més complicat.
Vale, però ens has donat aquestes
aquesta dada,
dades.
Perquè, sí, perquè, de fet, estan augmentant, també, no? Una mica la sensació que hi ha és que hi ha aquest augment d'assassinats contra les dones. Escoltem què diu Júlia Almansa.
Estamos en un momento en el que la sociedad incluso está teniendo un retroceso con respecto al propio discurso de no a la violencia, y se están admitiendo por parte de algunos sectores pues el cuestionamiento de que esto es una violencia específica por el hecho de ser mujer, y esto pues acentúa las situaciones y digamos que da al agresor una legitimidad que no existe pero que la puede percibir.
Compte amb la reflexió que fa, és a dir, s'està donant una certa legitimitat amb aquest perfil d'home violent i agressor.
I crec que tots tenim al cap d'on venen aquests discursos.
Per què ho diu, no?
Sí.
Llavors també hi ha una altra qüestió que és molt interessant, que ara l'escoltarem, que diu la Júlia Almansa, que té a veure amb la necessitat de revisar els protocols, perquè passa que moltes de les dones sí que han denunciat prèviament a la persona, al seu agressor.
Però falla alguna cosa en el sistema, eh?
Escoltem-la.
Hay que revisar los protocolos. Los datos de este último año nos han dicho que durante mucho tiempo se pidió el esfuerzo a las mujeres, se les pidió como primera norma de las campañas que denunciaran, que es importantísimo. Bueno, pues un 40% de las mujeres que han muerto, han sido asesinadas, perdón, en este año, habían denunciado. Por lo tanto, ahora tenemos que dar respuesta social y tiene que haber protección para las mujeres, tiene que haber garantías de seguridad.
Per tant, estàvem amb aquest 40% de dones que sí que havien denunciat el seu agressor.
Sí, sí.
Per tant, aquesta crida a revisar els protocols.
La cosa venia ja de lluny i, per tant, aquí el protocol ha fallat.
Correcte, correcte. I ara ve una mica la raó d'aquesta entrevista, perquè al final, ara anem a parlar de l'Església, la reflexió de la importància del paper de l'Església davant d'aquesta xarxa social, com dèiem. De fet, recordem que el Papa Francesc ha denunciat en diverses ocasions la violència contra les dones. Llavors, li hem preguntat a la Júlia Almansa què més podem fer com a Església.
La Iglesia tiene que posicionarse de una manera clara, irrefutable, al lado de la víctima. No hay ninguna otra opción. La violencia es antievangélica, la violencia contra la mujer es inadmisible y la Iglesia tiene que dar un paso al frente. En ese sentido, pues la propia creación de nuestra comisión en la Diócesis de Madrid nos parece que es un hecho importante.
¿Cómo? Importantíssim.
Importantíssim. I, de fet, a vegades li ha la sensació una mica, bueno, no sé si una sensació meva o la tenim compartida,
vinga,
que falten veus d'homes, sí, de bisbes, de cardenals, no? Que parlin més sobre aquesta situació.
Jo crec que sí.
De la violència contra les dones.
Estic completament d'acord.
I tenint com tenim el papa, que el papa n'ha parlat en diverses ocasions,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I, de fet, ell explica, no? La Julia Almansa explica que moltes vegades les víctimes acudeixen a les esglésies buscant un respir, una manera fins i tot d'entendre el que els està passant, no? I en aquest sentit les esglésies han de ser llocs d'acollida i d'escolta, i que com a institució, diu ella, cal donar una resposta clara i contundent, i a partir d'aquí ens explica una sèrie d'accions que es poden fer.
Tendríamos que trabajar en que hubiera pues, cartas pastorales sobre el tema específico, que trabajáramos en las catequesis, que lo trabajáramos también con los agentes de pastoral de una manera clara, que lo trabajáramos desde la toma de conciencia en los seminarios de lo que es el alcance de esta violencia, es decir, un tercio de la población mundial de mujeres sufre violencia de distintos tipos.
A tope amb Julia Almansa, jo crec que té raó en tot el que diu.
I deixem explicar-te, Rafa, sí, que també la Julia Almansa, a part de ser la coordinadora d'aquesta convenció diocesana, com dèiem, també ella és membre de la Fundació Luz Casanova, que es crea a Madrid també a partir de la tasca duta a terme per la Congregació de les Apostòliques del Cor de Jesús,
sí,
i que aleshores sí que fan una tasca ja més d'acollida, de dones maltractades, també de prevenció i de sensibilització, i de fet especialment adreçats als joves, perquè ara diré, ara escoltaràs una dada pel que fa als joves, que nos posarán una mica
els cas de... Em farà tremolar, ja veig.
Los datos que estamos barajando en población joven son muy graves. Es que jóvenes en torno a 16 años consideran que, bueno, que es medio razonable que un chico controle a su chica en el teléfono o que en algún momento haya una actitud violenta dentro de la relación. Pero estamos con un déficit de educación emocional, con un déficit de educación en igualdad importante.
Mira, te estaba dient fora de micro que aquesta dada de jovens, per mi, va intrínsecament lligada a l'aberració que és la pornografia.
De fet, tinc en marxa un reportatge sobre el tema de la pornografia i sobre realment un toc d'alerta a nivell de societat del consum precoç que estan fent els infants i joves de la pornografia.
Doncs, si us plau, endavant, anem-nos amb aquest reportatge, perquè jo crec que és molt important que d'alguna manera les persones que tenim responsabilitats amb els joves, doncs ho tinguem clar, ho tinguem clar.
Totalment.
Aquesta és l'entrevista a Julia Almansa, coordinadora de la Comissió Diocesana per a una vida lliure de violència contra les dones de l'Arquebisbat de Madrid, que podeu trobar, evidentment, al número que surt demà mateix de Catalunya Cristiana.
I, de fet, és el número que realment a la portada portem al drama que ha suposat aquest terratrèmol per Turquia i Síria.
Sí.
Amb aquest titular, l'Església es mobilitza amb Turquia i Síria. Sí. On recollim totes les accions que s'estan fent a nivell d'Església, doncs, per pal·liar les conseqüències d'aquest devastador terratrèmol.
I també teniu un altre reportatge sobre el papa, eh? El viatge aquest sobre a Sudan del Sud, en aquest cas, i el clam de pau. Doncs això, més les opinions, els apartats tradicionals, més els altres reportatges, sempre en profunditat, que és la gràcia de Catalunya Cristiana, que ho podeu llegir tranquil·lament, amb totes les dades, etc, amb tot el cor que posen Carme Munté i tota la redacció, doncs ho trobareu al Catalunya Cristiana d'aquest diumenge, que surt demà, d'aquesta setmana. Recordem als nostres oients que cada dia envieu, Carme, aquest correu electrònic, le butlletí, amb el resum dels continguts més rellevants, gratuïtament. Aquells que estigueu interessats, us subscriviu entrant al web catalunyacristiana.cat, en la finestreta que us desplegarà, pam, 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 i cada dia teniu les millors informacions actualitzades.
Molt bé.
I de franc.
Molt bona propaganda, gràcies.
Home, és que per això us convidem, perquè sabem que sou bons pels nostres oients i volem que estiguin bé els
nostres
oients.
Tenim un bon missatge per transmetre.
Efectivament, efectivament, com deia aquell. La Carme Montesos, directora de Catalunya Cristiana, i avui ha estat ella qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Carme, descansa.
Això, igualment.
I ens retrobem en properes ocasions.
Bona setmana.
No se vayan todavía a una y más.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
La ràdio no és la vida, però passa la vida per la ràdio. Un aforisme que m'he inventat. Ara parlarem amb un autor de veritat.
Capdevila, Moreno, Sanaüja, Camins. Oh, nah.
bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal, com estàs?
Content de ser aquí.
Nosaltres també. Ets del Barça?
Sí, esclar.
I ets culer?
Sí.
Clar, ets del Barça i ets culer, tot és del sentit. Escolta, perquè està perdent 1-2, un partit una mica...
Sí, ja ho he sentit, que ho explicàvem.
És que és un partit molt igualat. Això es decidirà per detalls, com sempre, amb aquestes eliminatòries. Bueno, t'ho dic perquè, com som aquí molt culers i tenim molta vocació esportiva en aquest programa, si tenim alguna novetat, amb el teu permís, la donarem perquè els oients estiguin informats.
I tant.
Us explico qui és Joan Tudera, tot i que ja us he dit una mica en l'entradeta. És, d'entrada, llicenciat en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, té doble nacionalitat municipal, això és molt interessant, Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, i la seva vida professional s'ha centrat en 4 àmbits: periodisme, literatura, llengua i formació.
Sí.
No és així, eh? Com a escriptor, Joan, has conreat la narrativa, l'assaig i els aforismes, això ha estat el teu bagatge. El seu últim llibre publicat és un recull de narracions breus que es diu Amb molt de gust, molt de gust. També ets articulista. És que tens un currículum molt extens i jo he intentat resumir-lo una mica, però bàsicament estem veient que ets una persona de lletres, un amant de la llengua, eh? Podria ser això?
Sí. Sí, sí.
És això. Déu-n'hi-do, currículum brutal. Escolta, com bé saps, el teu amic Àngel Miret... Què tal Àngel Miret en la intimitat? Va parlar molt bé de tu.
Sí, ja ho sé. Va assistir a la primera presentació d'aquest llibre, que va ser al Col·legi de Periodistes el dia 31 de gener, i va sortir-ne tan content que en l'espai que té en aquest programa, doncs va parlar-ne la setmana passada.
L'Àngel és fantàstic.
Va parlar-ne bé.
Molt bé, va parlar molt bé. I a mi, a tot l'equip, t'ho he de dir, ens va seduir molt la idea, ara us explico. Estem parlant d'un llibre que ha fet el Joan Tudera que es diu Petits pensaments, mil aforismes. Mil aforismes, de l'editorial Pont de Petroli. Una petita o gran joia, jo he tingut l'ocasió de llegir-lo gairebé sencer. Aforismes, mil aforismes agrupats en temàtiques, molts la immensa majoria d'ells són teus. Sí que és el que utilitzes de vegades frases i pensaments d'altres autors, no? Etcètera, però normalment són tots teus.
De fet, els mil són meus, el que passa és que n'hi ha aproximadament un 10% que són diàlegs amb aforismes d'autors clàssics, però no deixen de ser aforismes meus. Per exemple, un dels primers és un que fa així... com és que em costa tant d'acceptar un elogi a mi i a tothom? I entre cometes, la lluança m'avergonyeix perquè la desitjo en secret. Tagore, com sempre, té raó. O sigui, aquest seria un cas d'un diàleg amb un aforisme d'un autor clàssic, però els 100, els 1.000 són meus, sí.
Correcte. Per cert, gol del Barça. Acaba de marcar en aquest moment Rafinha. Per tant...
Una bona notícia.
Ahir ho deixo. Escolta una cosa, ens va encantar el llibre, m'ha encantat llegir-lo, l'he llegit, l'he estat esquadrinyant molt. No és un gènere massa cultivat o massa conegut, no, Joan, l'aforisme?
No. Però nou no és, perquè ja a la Grècia clàssica i a l'Antic Testament feien anar els aforismes i més de 2.000 anys.
Té moltíssima història,
sí.
Però mira, quan va venir l'Àngel Miret va dir, mira, en primer lloc explicaré el que és un aforisme, perquè segurament molta gent ara mateix al cap no li ve la definició d'aforisme. La podria recordar que és un aforisme per tu?
Tagore, que fa un moment
hem
recordat,
sí.
Doncs dels seus aforismes, tot i que eren més aviat poètics, en deia petits pensaments, precisament. És una possible definició, petits pensaments. En qualsevol cas, l'aforisme diu molt en poques paraules.
Això és.
Aquest és un dels aforismes aquí enquadernats.
En què tu defineixes l'aforisme.
I que està al costat del contrari de l'aforisme i que fa la xerrameca no diu res en moltes paraules. Seria el contrari de la xerrameca.
És un dels aforismes teus que ens va portar l'Àngel Miret i que em va agradar moltíssim. La xerrameca diu poc en moltes paraules i l'aforisme és a l'inrevés. Està molt bé.
Bueno, poc no diu res.
No diu res, no poc, sí, absolutament res. I jo li vaig dir, mira, m'ha vingut a cap la política actual. He pensat, la cosa passa per aquí. D'on et ve aquesta passió, aquest interès tan especial pels aforismes? Com has arribat a dir, bueno, doncs jo vull publicar un llibre llibre d'aforismes i els cultivo i els estudio i me'ls invento. Com és això?
Els dos autors que de més jove vaig començar a llegir, després molts més, van ser precisament Tagore, Petits pensaments, en diu ell, sí. I Joan Fuster, que en diu aforismes.
Sí, el gran autor
d'aforismes a les lletres catalanes, sí. Uh-huh.
I coneixent-los a ells una mica vas dir, això m'agrada molt, tu.
Sí. De tota manera, sempre m'han fascinat les formes breus, per exemple, com a periodista, on més he treballat és a la premsa escrita, diaris i revistes, i el que sempre he tingut més facilitat per fer són els títols. O sigui que...
Ah, titular, eh?
Sí.
O sigui... Que això és un art, també, eh?
Sí, un art breu, també.
Un art breu, sí. És veritat. Hi ha tipus d'aforismes? Perquè jo tinc la sensació... A mi, personalment, el que més m'han seduït, que hi ha molts així en el teu llibre, eh? Recordem el llibre Petits pensaments, mil aforismes, de Joan Tudela, el podeu trobar molt fàcilment, és de l'editorial, espera que el tinc al revés, Pont de Petroli. A mi em sedueixen molt, t'ho deia abans d'entrar, els que tenen un gir humorístic, però n'hi ha d'altres tipus, n'hi ha més reflexius, més amb una sabidoria més serena, podríem dir, però n'hi ha molts que tenen un toc d'humor.
N'hi ha que més aviat fan somriure o fins i tot riure, mm-hmm. N'hi ha que més aviat fan pensar, n'hi ha que les dues coses alhora, si vols, en podem
clar,
llegir
sé que has portat,
alguns.
Has portat un recull, jo també he triat alguns.
Endavant.
No, però comencem pels teus, és que estàs, diguem, una mica presentant en les teves presentacions, sí, del llibre. Fes, tu mateix, a veure quin vols destacar dels aforismes que has portat.
Doncs començaré amb una, en atenció al fet que aquí teniu en aquest programa un espai dedicat als imbècils, doncs un aforisme que també hi està dedicat.
És tota la raó.
I així encaixa. I fa així. Vaig conèixer un imbècil quan jo era jove i l'imbècil també. Molts anys després vaig retrobar-lo i no havia canviat gens. Li vaig dir, no has canviat gens. S'ho va prendre com un elogi.
És molt bo.
Sí. I després, ja que estem en els que més aviat fan somriure, n'hi ha que juguen amb frases fetes que diem molt seriosament,
sí,
però que si al costat hi pensem una mica, doncs llavors ja hi ha més que solemnes, més aviat fan riure. Per exemple,
a veure.
Ets allò que menges, de manera que si un dia no prens res, aquell dia no ets ningú. Un altre. Era un home de principis. Mai no acabava cap feina. Un altre. Ets un oient agraït, perquè rius de manera...
No, és que em fa molta gràcia.
Continuo en aquesta línia.
Perquè a més em sembla que tenen, ja no només aquest gir humorístic, sinó que tenen una saviesa.
Sí, és clar, per exemple, aquest de ets allò que menges és posar en qüestió la nova religió laica, que és la salut.
Home, i tant. L'ejercismo.
Per exemple, un altre... Aquest diàleg amb un que també fa aforismes, d'una pel·lícula de Woody Allen,
sí,
entre cometes, viu cada dia com si fos l'últim dia de la teva vida,
sí,
i algun dia l'encertaràs. I jo continuo dient, no falla, si hi ha una frase lapidària i afegim una obvietat, el resultat fa riure.
Doncs sí, és veritat.
És aquest el mecanisme.
Sí, sí.
Un altre... Les rates són les primeres que abandonen el vaixell quan comença el naufragi. D'acord, tothom ho diu i, per tant, deu ser veritat, però on van? D'això ningú no en parla. Neden fins a la costa llunyana, ocupen un lloc reservat als bots salvavides, van a viure al fons del mar...
No se sap el que passa.
No se sap, aquest queda obert, un final.
Mira,
obert.
Jo crec que abans hem de fer una pausa per la publicitat, Joan, després tenim encara més minuts, però ara farem una petita pausa i després d'escoltar-te trio un aforisme per part meva, és teu, eh? Però me l'has inspirat, o sea, crec que té a veure amb tu. És aquest, diu. La lucidesa és drogadura.
Sí, és clar.
I et veig una persona que ets drogadura, Joan.
En la lucidesa.
En la lucidesa, en la lucidesa. Gairebé un minut que passa de dos quarts de nou, estem en xerrada, que realment ens, a mi m'està encantant. Ell m'ho ha dit, ets un oient molt agraït, un lector agraït, perquè és que em fa gràcia i ho gaudeixo. Joan Tudela, Petits pensaments, 1000 aforismes, de l'editorial Pont de Petroli, el podeu trobar. Una cosa, ara ens fas més aforismes, que tinc moltes ganes, però diferència entre frase cèlebre i aforisme?
Algunes frases cèlebres són aforismes, però no totes, i pocs aforismes són frases cèlebres.
És que, molt bona, però, i jo, a veure què et sembla, jo sóc un incipient reflexionador, però podria ser que a la frase cèlebre s'arriba per casualitat i l'aforisme és algo que s'estudia, podríem dir-lo així? Una frase cèlebre que et surt enmig d'un discurs, a lo millor, i fa fortuna. Però l'aforisme és a quemar, una mica amb alevosia, no? És a dir, ara jo dissenyaré la frase.
Sí, el que va estudiar els aforismes de Joan Fuster, que és un valencià, com tu, que es diu Isidre Crespo...
Jo soc castellonenc.
Del País Valencià.
Això sí.
Ell és de la vora de Sueca. Doncs, distingir entre els aforismes que va escriure i publicar Fuster com a aforismes, sí, i el que en deia intratextuals, que és una idea molt bona, perquè moltes intervencions són aforístiques. Per exemple, l'Evangeli és ple d'aforismes, però són tots intratextuals, en principi. I si fem una cosa amb aquests aforismes intratextuals que diem que no hem de fer, però en aquest cas sí, que és descontextualitzar-los, doncs queden aforismes pelats,
Clar, sí, efectivament, sí. Està molt bé. Vull escoltar més aforismes, ara et deia, però on tirem? I tu m'has dit, tinc alguns d'història, que fan referència, sí, a la història, que també són molt interessants. I vull escoltar-los, a veure, Joan.
La gent de l'edat mitjana no podia ni sospitar que el futur anomenaria edat mitjana a la seva època. Nosaltres coneixem la nostra època com a època contemporània, però amb quin nom la coneixerà el futur? Les èpoques les bategen els historiadors del futur, de manera que la gent mai no sap en quina època viu. Així va el món.
Escolta, Joan, i no sé si has arribat a pensar, a imaginar quin nom tindrà la nostra època en el futur. No ho saps,
És impossible d'endevinar. Ara, que els de l'edat mitjana quedarien parats tots, perquè ningú no hauria pensat que la seva època seria anomenada així.
Ells vivien la seva realitat com amb normalitat, no?
Sí.
I en perspectiva és una edat complexa. I ara tirem cap a la política?
Sí, aquests són dels que més aviat fan pensar. Són tres aforismes
també ens agraden,
polítics.
També ens agraden.
Si us obliguen a triar llibertat o igualtat, sense cap mena de dubte, trieu llibertat i igualtat, amb una mica de fraternitat, si pot ser. La frustració més gran dels dogmàtics seria que la gent els fes cas. Deixarien de ser els únics que tenen la llum i la raó. Els conspiradors només són anomenats així si conspiren contra el poder i, a més, perden. Si conspiren des del poder o guanyen, ja no són conspiradors.
Moltes gràcies, Joan, per venir, per presentar-nos aquest llibre. Recordem als oients, Petits pensaments, 1000 aforismes, ens el va descobrir l'Àngel Miret. I avui ens ha visitat Joan Tudela, amic d'Àngel Miret, i des d'avui mateix, amic del programa, per quan vulguis, perquè de veritat que està molt a gust i m'ha encantat aquesta conversa, més que entrevista, conversa, diria jo, i que ha entrat molt bé. Que vagi molt bé, que tingui recorregut del llibre, esperem que la gent el gaudeixi, perquè jo l'he gaudit de veritat.
Doncs moltes gràcies, i efectivament les millors entrevistes són converses.
Són converses, sí. L'art de conversar. Ai, Joan, quin gust de xerrar amb tu. Mil gràcies, de veritat.
A reveure, doncs.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de soia, al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.